En què vos explicam que la llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears. 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació de la norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans. És un episodi més d'una polèmica amb la llei de la memòria, que ja té diverses derivades judicials, la del recurs al Constitucional i també la del judici pendent que té el president de la Cambra, el president del Parlament, Gabriel Lecén, per un delicte d'odi per haver romput una foto de les Roges del Molinar en un dels plans en què es debatia l'assumpte. Tot d'una, n'ampliam tots els detalls abans repassam els titulars del dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis relacionats amb el turisme, textualment contra tot allò que volen fer fora de l'illa.
Cita lloguers turístics, immobiliàries, la Federació Hotelera, a més dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Les patronals del sector ja ho han criticat. Jaume Pujoles, portaveu de la plataforma, i Maria Givert, gerenta de l'Associació de lloguer turístic Aptur.
Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense ton i so, quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
I es complica de nou la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se a les ajudes de govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
D'això en parlarem amb el president de la Federació Empresarial Balear de Transports, Rafael Roig, a les 8:30. I d'altra banda, el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris, que serà entre dilluns i divendres.
I avui atents a la visita del ministre d'Hisenda, que presenta avui l'acord per elevar el plus de residència dels empleats públics de les Balears, un acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
El ministre Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'aquest acord.
I precisament hem conegut que la manca de l'habitatge i l'elevat cost de vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones.
Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris i prop de la meitat dels beneficiaris hi han acudit per primera vegada. Un de cada 5 ho fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues lo marca el coste de la vida.
En els esports, Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca aquest estiu. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, jugador de banda dreta de 25 anys que arriba lliure procedent de l'Almeria. Puigmal signa amb el Mallorca per 3 temporades fins 2029 i avui comencen els entrenaments a la ciutat esportiva amb el nou tècnic Luis García, que ahir va ser presentat a la sala de premsa de Somos.
I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power and lift.
Un llançament d'un satèl·lit de l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
El Posidònia, finançat pel govern amb fons Next Generation, es pretén entendre els efectes del canvi climàtic, això sí, des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com ara el turisme.
I pel que fa al temps, avui ha vist taronja per elevades temperatures a Mallorca i a les Pitiuses. Pedro Roger, bon dia, quina previsió tenim per avui?
Bon dia, avui tornarà a ser una jornada molt calorosa a tot l'arxipèlag. De fet, a hores d'ara ja tenim registres de 30 graus a punts del nord de Mallorca, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'arxipèlag, però serà entre el nord i nord-est de Mallorca on tinguem la màxima més elevada. En aquestes zones podrem fregar el llindar dels 40 graus. Un valor de temperatura que, en vista en aquests dies següents, encara podran anar a més. D'altra banda, quant al cel, tindrà molt de sol a totes les illes, amb permís, això sí, d'algun núvol prim, principalment en el sector de les Pitiüses i a punts del ponent de Mallorca. El vent bufarà fluix principalment de migjorn, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les a totes les illes. Això sí, al nord de Mallorca podrem arribar a veure qualque redal de maror. Molt poca cosa en conjunt. Ara mateix tenim a les Pitiüses 24 graus a Sant Carles i 25 a Sant Francesc. A Menorca, 23 graus a Ferreries i 26 al Port de Daia. I a Mallorca, 25 graus a Andratx, 26 a Petra i 30 a la Colònia de Sant Pere.
30 graus ja, ara quan són les 8 del matí, per tant, temperatures elevades. Avui el risc màxim d'incendis forestals s'estén a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca hi va quedar extingit l'incendi que s'havia declarat el capvespre al Parc Solà de Llinàrits Vinissequies Mercadal.
Va mobilitzar dotacions de l'Ibanat, dues de bombers de Ciutadella i una de Maó i també els serveis d'emergències. El foc es va iniciar a les 4 i mitja de l'hora baixa i va generar una columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca.
Són les 8 i 6 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Per tant, la norma torna a estar vigent i ho fa després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la norma aprovada entre el PP i Vox al Parlament de les Illes.
La suspensió es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegui publicada al BOE. En el recurs, l'executiu espanyol planteja que l'anul·lació podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. Aquest també argumenta que la llei revocada podria infringir l'ordre constitucional de distribució de competències i el principi de col·laboració a Estat-Comunitats Autònomes.
De moment, el govern no s'ha pronunciat en espera que el Tribunal Constitucional entri al fons de l'assumpte, per així que ho ha fet el PSIP i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que era la cap de l'executiu autonòmic quan es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica.
En una publicació de xarxes socials, l'expresidenta ha assegurat que la decisió del Tribunal Constitucional demostra que els socialistes estan, diu textualment, al costat correcte de la història. També ho celebra el PSIP, el portaveu al Parlament és Iago Negueruela.
Exigimos al govern de Provence que se ponga a cumplir una norma que ahora mismo es vigente y, por tanto, que tiene que cumplirse en toda su extensión y tramitar todos aquellos procedimientos que el Partido Popular estaba dejando en un cajón, que los pongan en marcha y que hagan cumplir una ley que hoy el Tribunal Constitucional dice que de momento es plenamente vigente en nuestras islas.
En la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
Estic molt contenta. Esperàvem que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent. Però vaja, han de seguir insistint perquè el que fa el govern de les Illes Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
I també destacam un assumpte més d'aquestes darreres hores, i és que la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis del sector vacacional i també l'immobiliari i negocis que es considerin responsables de gentrificació. També dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Abtur, la Federació Hotelera de Mallorca i la patronal CAEP ho han condemnat. Hores després de la publicació, la xarxa social X, ha esborrat la piulada de la plataforma i ha bloquejat el seu compte, però sí que continua aquesta publicació visible a Instagram.
I precisament la publicació detalla quines accions du a terme, com ara pintar façanes, bloquejar panys d'establiments de lloguer turístic i penjar cartells que anuncien la manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. A més, detalla tot un seguit de recomanacions per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses quan duin a terme aquestes accions, com ara aconsella vestir roba oscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no mos facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
En el manual es fa referència a un altre objectiu, el cartell de la Federació Hotelera de Mallorca, que du a terme, recorda-m'ho, una campanya de benvinguda a turistes.
Una de les entitats que ha respost de manera més contundent en aquesta publicació ha estat una de les assenyalades directament, l'Associació del Lloguer Turístic Aptur, i ha condemnat aquest fet i l'ha fet arribar als seus advocats, que ara analitzen si les accions proposades podrien ser constitutives de delicte. Maria Gibert n'és la gerent.
El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense to ni so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé. Està bé de callar davant d'aquestes coses.
La CAE, per part seva, lamenta que el manual traspassa tots els límits de la convivència. També la Federació Hotelera de Mallorca ha emès un comunicat.
Insta a defensar les idees des del respecte i en rebutja les accions proposades. Argumenta que marca una frontera clara entre els radicals i els qui són civilitzats. A més, la Federació assegura que continuarà actuant des del diàleg. I precisament sobre la polèmica en parlarà avui el programa El Dia a partir de les 9 del matí la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló.
Són les 8 i 11 minuts. Avui, després d'unes setmanes de tranquil·litat, tornem a estar pendents de l'Iran, de l'estret d'Hormuz i del preu del petroli. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control.
L'Iran ha anunciat que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces i assegura haver destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes al Pròxim Orient. Tot això mentre el Departament del Tresor americà ha retirat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra un petrolier amb bandera de Qatar.
Uns atacs que ja han repercutit en els mercats. El preu del barril de petroli ja supera els $76, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació dels preus després de l'acord provisional entre els Estats Units i l'Iran. I tot això quan aquesta setmana s'obren les convocatòries d'ajudes del govern per al sector del transport per compensar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. En total es mobilitzen prop de 10 milions d'euros que beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i uns 15.000 vehicles de totes les illes. Les sol·licituds començaran de manera esglaonada. Les primeres es podran presentar a partir de demà dijous, dia 9 de juliol, mentre que la resta de convocatòries s'obriran el 13 i el 16 de juliol. Les ajudes es concediran per ordre d'entrada mitjançant tramitació telemàtica. Marta Puyalto.
La partida més important és la destinada al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Les ajudes oscil·len entre els 1.000 i els 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de 16.500 per als autònoms i de fins a 160.000 per a les empreses. També s'inclou una línia específica per a pimes del comerç majorista amb ajudes de fins a 25.000 euros per empresa. Per al transport discrecional de viatgers en autobús es destinen 750.000 euros. En aquest cas, les ajudes van dels 275 als 425 euros per vehicle i poden arribar fins als 90.000 per sol·licitant. El sector del taxi comptarà amb una convocatòria de 500.000 d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi. Els VTC disposaran d'una línia de 100.000 euros amb subvencions d'entre 130 i 135 euros per cotxe. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat l'esforç pressupostari que farà l'executiu.
En total, total estamos hablando de un paquete de 7 líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de Movilidad, sumando cerca de 10 millones de euros y que se dirigen, insistimos, a más de 8.000 empresas i autònoms en totes les isles.
Una altra de les principals novetats és la línia de 2,5 milions d'euros destinada al desballestament de camions i autobusos de més de 10 anys d'antiguitat amb l'objectiu d'aconseguir la renovació de les flotes. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les convocatòries tenen en compte la doble insularitat de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera i que serà senzill fer la sol·licitud.
S'han dissenyat perquè siguin tramitacions simples, perquè siguin tramitacions àgils, perquè siguin tramitacions ràpides. Es tracta d'ajudes amb concurrència no competitiva, estan limitades a una sol·licitud per beneficiari i tràmit. La resolució és per ordre d'entrada.
En canvi, queden exclosos d'aquestes ajudes els vehicles elèctrics de zero emissions, ja que les subvencions estan pensades específicament per compensar l'encariment dels combustibles.
Per parlar sobre les ajudes al sector dels transports, tenim una cita a les 8:30 amb Rafael Roig, el president de la Federació Empresarial Balear de Transports, que ens atendrà en una entrevista aquí a l'Informatiu Matí, com dèiem, a les 8:30. I tot això quan també hem conegut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada del 16 de juliol. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres. 7 diaris que equivalen a 175 al mes i més de 2.100 camions a l'any.
L'acord signat aquest dimarts pels consells de Mallorca i Eivissa és per un any prorrogable un any més. Pretén donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Sonreus a Palma. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, ha assegurat que supervisarà personalment el primer trasllat.
Diguem que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. No? Vull dir, així que m'ho han dit, que estan dient que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan vinguin els ríos divisis vinguin garantirats en el 100%, perquè si no, no vendran.
L'acord també tindrà un impacte econòmic per als mallorquins. El Consell de Mallorca reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans gràcies a la subvenció de 50 milions d'euros del govern a la institució insular com a administració receptora de residus.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8:18. Avui continuem immersos en la segona onada de calor. Ha vist taronja per elevades temperatures a molts de punts de Mallorca i a les Pitiuses. Es poden enfilar els termòmetres fins als 39 graus i això suposa que el risc màxim d'incendis forestals s'estengui avui a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca va quedar ahir extingit l'incendi que s'havia declarat al capvespre al Parc Solar de Llinàrits, Vinissequí, es Mercadal.
Així és, i de fet va obligar a mobilitzar dotació de Libanat, altres dues de bombers de Ciutadella i una de Mou i també el servei d'emergències. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca. A hores d'ara encara se'n desconeixen les causes. Segons les primeres informacions, les flames van començar just davall de les plaques solars i van afectar una zona on hi havia restes de materials relacionats amb aquestes instal·lacions.
Molta precaució, per tant, perquè tot i que fins ara no s'hagi produït cap incendi forestal, sí que duim molts de dies en què cada dia hi ha petits incendis que no van a més, però sí que provoquen l'activació dels serveis d'emergències i precisament a Mallorca l'helicòpter dels bombers Samilana ha intervengut en prop d'una trentena d'incendis ja en el primer any de servei.
En total han fet 271 intervencions, la majoria d'elles rescats, que s'eleven als 150. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, destaca que el temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts en qualsevol indret de l'illa, un fet que ha millorat la qualitat del servei fins a convertir-se en una eina indispensable.
Jo crec que encara mos queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar la Milana a l'hora de fer qualsevol intervenció, i crec que la Milana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
La Milana, per cert, que té una capacitat de 900 litres d'aigua.
I precisament en plena onada de calor s'agreuja la sequera. A Esporles, l'Ajuntament ha decretat restriccions en el subministrament d'aigua, fixa un límit màxim de consum de 340 litres per habitatge i dia als nuclis de població de Sarrotgetes i Jardín de Flores. I quan són les 8 i 20 minuts, parlant del pas endavant per al plus de residència dels empleats públics a les Balears, el ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
Arcadia Espanya té previst reunir-se avui mateix amb els sindicats UGT, també CESIF, per explicar-los el detall d'un acord que pretén pal·liar els efectes de la insularitat, també de la doble, el cost elevat de l'habitatge i del transport de les illes que afecten directament al personal de la funció pública. La trobada serà a la seu de la delegació del govern a les 11:30 del matí.
Espanya serà avui a Mallorca, una trobada que arriba just l'endemà que el govern espanyol hagi fixat un sostre de despesa per al 2027 de 226 milions d'euros. És una xifra rècord que supera en un 6% la despesa de l'any passat.
Segons el ministre d'Espanya, aquestes dades són un reflex del bon moment, diu, econòmic que viu Espanya. Destaca ara mateix és l'economia que més creix de toda la Unión Europea.
Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad.
I una quarantena de treballadors del Duty Free de l'aeroport de Palma han protestat aquest dimarts per les elevades temperatures que pateixen des de fa mesos pel mal funcionament dels aires condicionats. Demanen una solució immediata a Aena, que afirmen minimitza la situació. El comitè d'empresa assegura que tant els treballadors com els clients s'han acubat en diverses ocasions per la calor.
La concentració secundada pels sindicats UGT i USO ha tingut lloc a la zona d'arribades de Son Sant Joan. El comitè d'empresa denuncia que els 250 treballadors que hi fan feina ho fan en unes condicions infrahumanes. La portaveu del comitè d'UGT, Margalida Kegles, critica que ni Aena ni l'empresa han fet res per evitar que hagin de fer feina amb ventalls o ventiladors.
Estamos trabajando a 32-33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno. La gente se desmaya. Los pasajeros se marean, el personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos, no nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
Tant UGT com USO denuncien, a més, que el personal fix discontinu ha d'acceptar contractes de 20 o 26 hores setmanals davant els 40 d'anys anteriors. Mentrestant, són mesos una sobrecàrrega de feina inassumible. Una situació que, segons afirmen, afecta el desenvolupament de la feina i també els clients. Gemma Cervera, portaveu del comitè d'USO.
Está claro, como tenemos estas condiciones, pues que estamos muertos de calor, pues la gente baja el ritmo, por supuesto, y están ahí todo el rato machacando a la gente que venda, que venda, que venda. Nos parece fenomenal, nosotros queremos vender, es lo primero que queremos, estamos todos a una, ellos quieren vender, nosotros queremos vender, porque cuanto mejor se venda, más dinero para todos, pero queremos que, por favor, las condiciones sean dignas.
Tot això quan el sector hoteler de les Balears es mostra optimista de cara a la temporada turística aquest estiu i assegura que Mallorca continua sent una de les destinacions més sòlides i competitives de l'Estat. És una crònica de Clàudia Mallia.
Són les conclusions d'un informe presentat per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i l'auditoria PWC, que reflecteix que el turisme internacional continua apostant per les Balears, amb una forta presència del turista alemany. José Manuel Fernández Terán és responsable de turisme de l'empresa auditora.
Los resultados van a ser mejores que los del año anterior. Es cierto que los niveles de ocupación pues cada vez pues son más difíciles de batir. Vemos que las temporadas, ¿no?, cada vez se van alargando más y lo que vemos es que gracias al reposicionamiento que están haciendo los hoteles y a la mejora de la oferta, pues podemos seguir capturando más valor durante el mes de verano, ¿no?
L'anàlisi destaca la capacitat de transformació de la planta hotelera que permet fer front al context canviant actual. un fet que també fa possible la desestacionalització. Al voltant d'un 20% dels hotels romanen oberts tot l'any.
I aquest que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidoni, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
5, 4, 3, 2, 1, ignit.
L'ha fet l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk. El Posidoni, finançat pel govern amb els fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu matí. Esports.
L'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i firma per 3 temporades fins a juny de 2029 amb el Club Vermell. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. El jugador, que va passar satisfactòriament el reconeixement mèdic, encara no arribarà a l'illa, ja que té alguns dies de vacances més perquè va acabar la temporada més tard per mort del play-off d'ascens a primera que va disputar amb l'Almeria. Mentrestant, l'equip mallorquinista encetarà avui els entrenaments de la pretemporada a Son Bibiloni, amb la primera sessió sota les ordres de Luis García. El nou tècnic del Mallorca, que va ser presentat ahir a Son Moix, s'ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte.
Con muchísima energía, con muchísima ilusión, y es un momento para estar más juntos que nunca. Es un momento de, o ha sido un momento de decepción, pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia. Es la forma que tengo de entender el juego y estoy convencido de que va a ser un año donde va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar entre todos muy unidos y muy preparados para afrontar este reto tan grande que tenemos por delante.
El tècnic ha dit quin perfil de jugadors vol a la seva plantilla.
Bueno, la primera palabra y la más importante, necesitamos gente con ilusión. Con esas ganas de mejorar, con esa palabra equipo marcada a fuego en la cabeza, porque vamos a necesitar de todo y de todos. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que hay muchos jugadores que están preparados para el reto. Es un reto grande, es un reto bonito.
Tot i que falten més fitxatges per arribar a Son Moix, l'altra incògnita és la continuïtat de jugadors com Martin Valiant, Pablo Torre o Jan Virgili, entre d'altres. El director de futbol, Pablo Ortells, ha parlat d'aquesta situació.
El mercado es largo, nosotros contamos con ellos y esperamos que se puedan quedar. Cada jugador, cada situación, pues se tratará individualmente. Como decíamos antes, nosotros queremos tener una plantilla competitiva y para nosotros es importante que estos jugadores estén y que estén, como decía Luis, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de mejorar, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir ayudando al club a seguir creciendo.
I al Mundial ja tenim conformats els quarts de final després que ahir Argentina i Suïssa varen eliminar Egipte i Colòmbia. Argentina va superar Egipte per 3-2 quan a 10 minuts del final perdia per 0-2. Escoltam Leo Messi.
Creo que fue un alivio para todo por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
El seleccionador Lionel Scaloni, molt emocionat, no va poder parlar.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
I Suïssa va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'un empat a 0. Avui hi ha jornada de descans, demà França i el Marroc encetaran els quarts de final i pel que fa a la selecció espanyola, jugarà contra Bèlgica divendres a les 9 del vespre. Els quarts de final són els següents: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. Més a prop, a la primera federació, l'AUD Eivissa ha fet oficial el fitxatge del defensa Ismael Fadel. Central marroquí de 22 anys i un 90 d'alçada arriba com a cedit procedent del Castelló B. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el migcampista Miquel Soler, procedent del Poblense, mentre que el conjunt Poblé ha signat el defensa Nacho Bonat. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà la Supercopa d'Espanya 2026-27 gràcies a haver quedat tercer a la Lliga Regular. Aquest torneig serà el primer de la temporada i es disputarà els dies 5 i 6 de setembre. El club va presentar ahir al detall la campanya d'abonats pel pròxim curs. Sentim el president José Tirado.
con la máxima ilusión del mundo, una vez más, un año más, de intentar volver a mejorar, de volver a ser ambicioso con una campaña de abonados para volver a llegar a los 3.300. Y cuando en la cabeza tienes siempre esa ilusión de que el año que viene vas a tener un equipo un poquito mejor, mejor no quiere decir ganador, pero sí mejor dentro de nuestras posibilidades para competir.
I acabem amb bàsquet perquè continuen les sortides als equips balears de la primera FE. Víctor Arteaga deixa l'Estia Menorca després de tres temporades, és l'onzena baixa del club menorquí i John Ander Aramburu no continuarà tampoc al Fibui Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimecres. La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears.
Quatre mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra l'eliminació d'aquesta norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans.
I pendents de la polèmica pel manual publicat a les xarxes socials per la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
Promou accions contra negocis del sector vacacional i immobiliari i negocis que considera responsables de la gentrificació. A més, dona consells sobre com eludir la vigilància. La Federació Hotelera de Mallorca, la CAEP i Aptur ho han condemnat.
El primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris entre el dilluns i el divendres. Els consells insulars varen signar ahir l'acord.
A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Extingit l'incendi originat al parc fotovoltaic de Llinàrits Vinissequí, es Mercadal. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El foc s'ha iniciat a les 4:30 d'aquest dimarts i ha generat una gran columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca. En pràcticament mitja hora s'havia ja controlat i dues hores després s'ha informat de la seva extinció. Segons les primeres informacions, les flames van començar just davall de les plaques solars i van afectar una zona on hi havia restes de material relacionat amb aquestes instal·lacions. Hores d'ara, encara es desconeixen les causes exactes que van originar les flames.
A Mallorca, l'helicòpter dels bombers de Mallorca, Samilana, ha realitzat fins a 271 sortides des de la seva incorporació ara fa un any. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. 150 han estat rescats i la resta 29 intervencions en incendis. Amb un temps de màxim d'intervenció d'uns 12 minuts i una capacitat de 900 litres d'aigua, els bombers de Mallorca reconeixen que l'helicòpter ha millorat qualitativament el servei i s'ha convertit en una eina indispensable.
I a Eivissa, la manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones de l'illa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, ho diu Càritas Diocesana. Al seu informe, l'any 2025, 3.000 persones van demanar ajuda a l'entitat, un 5% més que l'any anterior. Càritas destaca també que el 60% de la població no pot comprar un habitatge a Eivissa.
I ara dedicam l'entrevista del dia a parlar de les ajudes al transport.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè les empreses i els autònoms del transport de les Balears ja podran presentar aquesta setmana sol·licituds a les diverses línies d'ajuda presentades pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Un conflicte que teòricament estava aturat, Washington i Teheran s'havien donat 2 mesos per arribar a un acord definitiu, però aquesta matinada s'han produït nous atacs dels Estats Units a l'Iran i tornen a pujar els preus del barril de Brent. Per parlar de com viu el sector aquesta inestabilitat, ara saludam en directe a Rafael Roig, és president de la Federació Empresarial Balear de Transports. Bon dia.
Molt bon dia.
Sembla que no arribarem a tenir pau, o de moment no la tenim. Quina és ara la situació del sector després de tantes fluctuacions del preu del petroli?
Jo, el primer de tot, vull dir és que la guerra s'havia acabat i ja no hauria d'haver començat, no? Però, degut a això, pues, això està afectant tant el ciutadà com en el transport, com en la manera de dirigir. I, com molt bé tu deies, pues, el govern balear i tant el govern central també va aprovant les ajudes per sector del transport, que ahir sabran o s'ho publicaran entre avui i dijous.
Quina és la vostra primera reacció, la vostra primera valoració d'aquestes ajudes? Seran suficients per pal·liar aquests efectes?
Bueno, jo crec que qualsevol ajuda que vingui sempre és positiva. Nosaltres ja m'havia parlat segon en aquest moment que vendríem unes ajudes i així ha estat, tots tres parts, com mercancies, discrecional, taxis, UBTC, però els que estan més afectats realment és de mercancies, perquè al final acabo a pujar el combustible quan tot s'ho ha pujat al cap d'un 20-30% i som, per nosaltres estem satisfets per aquestes ajudes que puguin venir al món del transport, que a partir de aquesta setmana ja podran començar a presentar la documentació que demanen.
Les empreses de transports, ja sigui de mercaderies, transport discrecional, ha hagut de traslladar aquest increment de costos que heu patit al preu final que paga el consumidor?
Però, al final, al cap, segons quines, si tenen un contracte firmat, és molt mal de fer traslladar aquest augment. De fet, jo crec que molt poques empreses han pogut traslladar aquest augment. I és veritat que tu molt bé abans, que això, un dia està a 1,50, un dia està a 1,40 i un dia està a 1,80. Per tant, una inseguretat que fa la feina després que ha de cobrar en el consumidor. Perquè, claro, si tu tens cas, per exemple, un donant típic com va estar fa un mes i ara també està a 1,60, doncs mai saps el que pot passar. Un dia no passa res, però quan són diversos dies, això és el més important per als transportistes, és el cost del personal i el gasoil.
Com a representant també del transport discrecional, vos volíem demanar pel comunicat també que vam atrair la plataforma Menys Turisme, Més Vida, on s'animava a actuar en contra de negocis del sector turístic, com són algunes empreses de transports. Quina valoració en feis d'aquest comentari o d'aquesta publicació?
La veritat és que no ho entenc. D'aquesta manera, jo crec que Balears és un comunitat que viu del turisme, directe o indirectament, des de un conductor d'autocar fins a un pillapedrer. Si aquesta comunitat no ve turisme, pues, jo crec que tenim una crisi molt grossa. Jo crec que això no ajuda gens en el sector ni a ningú. És clar, jo crec que no s'han de fer d'aquesta manera. Tothom té dret a una manifestació com a de suportar, però jo crec que dir un client que no vol anar a Mallorca o a Sabadell que no és just. Si tu tens una de vacació, que també anem a mallorquins, anem a fora, i mostrar d'aquesta manera, jo no crec que hi anéssim. Per tant, jo demanaria una reflexió a tota aquesta gent, per bé de la comunitat, per bé de mallorquins.
Ja som al mes de juliol, per tant, som de ple en els mesos més intensos de temporada turística. Com va de moment? Com ha començat aquesta temporada turística del 2026?
Bueno, jo som el periodista, sempre és el mateix. El setembre del transport discrecional, el mes de maig i juny, és el més fort que juliol i agost. Maig i juny va ser molt prescurs l'any passat. Tenim un principi de juliol que jo crec que en Balears hi deu haver aturats diàriament, excepte el dimarts de matins i el dissabte de matins, un 100 autocars aturats diaris. Hi ha hagut un canvi de model turístic. La gent que ha ballat en el juliol agost crec que vendrà menys. Per tant, la temporada turística a juliol agost, per tot el transport discrecional, en aquells moments no està seguint. Està en un descens bastant important referent a l'any passat. Això, què passarà? No ho sé. Jo crec que el setembre se torna a recuperar, perquè han de ser realistes, tornen a començar els col·legis, hi torna a grups, incentius i congressos, per dir-ho i gos, sí que podem dir que és la temporada per sector del transport discrecional, i també per la gent d'altres sectors no està seguint el que la gent se pensa. I el que tu m'has comentat abans, aposta dir que aquestes coses de l'home del turisme s'han de mostrar moltes paraules que se diuen, perquè al final, acabo, torno a repetir, aquesta comunitat viu del turisme, des primer fins al darrer. El 95% de la població viu del turisme. Per tant, aquests han de ser molt prudents en fer segon que i de què més se fa.
I doncs seguirem molt pendents de com evoluciona aquesta temporada turística. Rafael Roig, president de la Federació Empresarial Balear de Transports, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara són les 8:38.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 40 minuts, falten 20 minuts per les 9 del matí, repassant l'actualitat internacional, la capital de Turquia, encara avui, acull avui la segona jornada de la cimera de l'OTAN, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el compromís d'Espanya amb l'aliança. Tot això després de les crítiques de Trump als aliats per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran i per no incrementar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
L'executiu espanyol confirma que pot complir amb els objectius de capacitat fixats per l'Aliança Atlàntica, gastant només, però, el 2% del PIB. La Moncloa assegura que Espanya arriba a la trobada amb els deures fets per haver assolit els objectius acordats per enguany mateix i sent el tercer país que més efectius té desplegats en missions de pau i també de seguretat i cal mantenir més tropes al flanc oriental d'Europa, entre d'altres contribucions.
Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat la possibilitat que el seu país retiri més tropes d'Europa després d'haver-se sentit decebut amb els aliats, diu. També reitera les seves pretensions encara d'annexionar-se a Groenlàndia perquè diu que Dinamarca no ajuda ni gasta doblesa en l'illa àrtica.
En una roda de premsa conjunta amb el president turc Erdogan, el mandatari ha explicat que ha acudit a la cimera per la bona relació, diu, amb ell i perquè s'ha bolcat en l'organització de la trobada. Una compareixença en la qual Trump ha criticat els aliats per la seva manca de suport a la guerra de l'Orient Mitjà.
We've invested trillions of dollars in NATO.
Diu Trump que Washington ha invertit bilions de dòlars en l'Aliança Atlàntica al llarg dels anys per protegir justament els països europeus i el Canadà davant l'amenaça que representava l'antiga Unió Soviètica i ara Rússia. Mentrestant, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també ha criticat en la inversió, ha incidit en la inversió en defensa per part dels països que formen part de l'Aliança.
Here in Ankara, I expect nations to present clear.
Diu Rutte que espera que les nacions presentin plans ben clars, també concrets i creïbles, per poder arribar així en l'objectiu del 5%. De manera massiva, els europeus estan fent un pas endavant amb Alemanya i molt d'altres.
Per tant, sembla que no canvia aquest debat dins l'OTAN, no canvien els temes de disputa, tant Groenlàndia com aquesta despesa militar que Trump exigeix als països europeus. I mentrestant, a Catalunya, els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de les Gavarres a la Bisbal de l'Empordà i que ja ha cremat 2.200 hectàrees.
Això el mateix dia en què la comunitat va tornar a viure una situació complicada pels focs simultanis. El que més preocupa continua sent el de Sentmenat, a Barcelona. A la resta d'Espanya han millorat els de Grazalema, a Cádiz, els de Soneja, a Castelló, que ja estan estabilitzats, i el de Ribota de Sajambre, a Lleó. Ribota de Sajambre, en concret. Evoluciona, diuen, de manera favorable.
I el Vaticà investiga a Cristóbal López Romero, cardenal espanyol i arcabisbe de Rabat, per possibles abusos sexuals a 5 dones.
Recordem López Romero, que va figurar entre els papables en el conclave per triar el successor del papa Francesc, ha anunciat ja aquest mateix dimarts que s'aparta de les seves funcions mentre l'Església Catòlica investiga les denúncies. L'arcabisbe de Rabat ha declarat a EFE que no ha comès cap agressió, ni violència, ni tampoc assetjament sexual.
El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la llei del dret a l'ONU que regularà les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial, les conegudes com a deepfakes.
Una llei que vol substituir la fins ara vigent dels anys 80 per adaptar-la al context tecnològic actual. D'aquesta manera, blinda el dret a la pròpia imatge, fixa en 16 anys l'edat mínima per donar consentiment o per obrir un perfil i es regulen els true crime. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
Queremos devolver
el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos.
I s'eleven a més de 3.680 les víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela, mentre que la dels ferits es manté en més de 16.700 persones.
En aquest moment hi ha desplegats més de 4.000 rescatistes internacionals i gairebé 30.000 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols.
I a la crònica internacional també destacam que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, serà candidata l'any que ve als comicis presidencials a França, tot i estar condemnada. Ho ha anunciat en una entrevista a la televisió francesa. Així arribarem a les 8:45, ara 10 minuts per la informació de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Samilan ha fet fins a 271 sortides des de la seva incorporació ara fa un any. 150 han estat rescats i la resta 29 intervencions en incendis. És el balanç que ha fet els bombers de Mallorca quan es compleix el primer aniversari del que s'ha convertit en una eina indispensable. Tot d'una, ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem amb un boquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Son Castelló, també a l'autopista d'Inca en sentit Palma, l'enllaç a la via de cintura i a l'enllaç de l'autopista d'Andratx a la via de cintura en sentit aeroport. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Amb Viquer Hernández del control tècnic. Fem una aturada per la velocitat i continuem.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Els bombers de Mallorca fan un balanç positiu quan es compleix el primer aniversari de l'helicòpter Samilana. Des de la seva incorporació ara fa un any han fet 271 sortides, 150 han estat rescats i 29 intervencions en incendis. El temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts a qualsevol indret de l'illa. Clàudia Maia, bon dia.
Bon dia. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, valora positivament la incorporació de l'helicòpter. Afirma que enguany ha estat un any d'aprenentatge i que l'equip ha millorat qualitativament el servei fins a convertir-se en una eina indispensable.
Jo crec que encara mos queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar Samilana a l'hora de fer qualsevol intervenció i crec que Samilana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha declarat que gràcies a la preparació i la feina feta dels 45 bombers de Mallorca, juntament amb la incorporació de Samilana, l'illa està més protegida que mai. Pel que fa al risc d'incendis, Galmés ha recordat que Samilana té una capacitat de 900 litres d'aigua.
Que el cos de bombers de Mallorca estem preparats per tal de fer front a qualsevol imprevist, qualsevol emergència que pugui sortir al llarg d'aquests mesos d'estiu, especialment les situacions que se poden generar de risc d'incendi.
Durant l'acte, el cos de bombers ha fet una exhibició operativa amb el simulacre d'un rescat a un pescador i una demostració d'extinció d'un incendi.
Mentrestant, Mercapalma opera en total normalitat després de l'incendi que dilluns va afectar 5 camions dins del recinte. També els habitants del poblat de Son Bany han pogut tornar a casa seva després de ser desallotjats de manera preventiva per la proximitat de les flames.
El foc es va donar oficialment per extingit a mitjanit. L'activitat de Mercapalma, el principal majorista de Mallorca, tampoc no s'ha vist alterada, ja que l'incendi només va afectar 5 vehicles i no va arribar a les instal·lacions. De moment es desconeixen les causes de l'incendi.
D'altra banda, Puigpunyent, l'Ajuntament alerta els veïnats davant l'amenaça de possibles robatoris. Els presumptes lladres haurien anat porta a porta per intentar vendre roba amb actitud estranya.
El consistori ha fet una crida a la precaució davant l'alerta d'alguns veïnats de possibles robatoris. Toni Marí és el batle.
que, segons ens conten les coses de seguretat, evidentment, potser no hi ha una acció directa en el mateix moment per part de segons quines persones, però si pot haver una acció en un altre moment donat, que sigui més un tema de veure com està l'habitatge o alguna cosa d'aquesta. Per tant, la recomanació és que no deixin passar.
De fet, els residents reconeixen haver vist unes persones concretes passejant pel poble.
La meva filla em va dir, mama, tanca, perquè diuen que hi ha dones que venen roba i és per robar. Passejava gent, que tocaven a les portes, molt incòmode perquè no estàs segura, tens por.
Amb tot, no es va produir cap robatori, per això l'Ajuntament demana tranquil·litat.
No res generalitzat, simplement deim que si ven gent que nostra, com de vegades ha passat, doncs mos volen vendre qualsevol cosa, doncs que anem amb prudència.
Una situació poc habitual a Puigpunyent. Ara els residents hauran de ser un poc manco confiats i no obrir la porta a desconeguts.
No us deixaria entrar. Sortiria de fora.
Se me fa estrany perquè és vera que és un poble molt petitonet i que tots estem normalment com molt segurs.
I l'Ajuntament de Calvià estudiarà les reivindicacions dels socorristes després de reunir-se amb ells. D'aquí a 15 dies es tornaran a veure les cares per trobar una solució a les peticions del col·lectiu que, recordem, dilluns es va manifestar a les portes del consistori per denunciar la inseguretat de les platges i també la precarietat laboral del servei.
Els representants municipals, amb el batlle Juan Antonio Amengual al capdavant, els han demanat dues setmanes per elaborar l'informe sobre riscos laborals de les torres de vigilància i estudiar les seves peticions. Entre aquestes, el col·lectiu assegura que els horaris i el calendari del servei són insuficients i reclama allargar la temporada. Ariel Gauna és el portaveu dels socorristes.
En un primer momento esto sería un buen puntapié inicial. Sí, es cierto que no hay nada concreto y también es muy difícil que de un día para el otro haya algo concreto porque entendemos que lo que nosotros planteamos no se resuelve de un día para el otro. Pero bueno, la predisposición que han tenido recibirnos ha sido buena.
Més qüestions. El nou emissari de la depuradora de Palma podria estar enllestit el 2028. L'Ajuntament i el govern col·laboren perquè sigui una realitat, com més aviat millor, una infraestructura en què pretén millorar el sanejament de la badia i també reforçar la protecció del medi marí.
Amb la firma d'aquest protocol es permetrà impulsar l'execució del nou emissari de l'Eder Palma 2 i de les línies de tractament 5 i 6. Forma part de la segona fase d'ampliació que possibilitarà incrementar la capacitat de tractament de 60.000 a 90.000 metres cúbics diaris de la planta. Jaime Martínez, des del Batlle.
És una de les principals infraestructures hidràuliques de les nostres illes i permetrà actualitzar i incrementar aquesta capacitat de tractament i millorar també la gestió de totes les aigües depurades, d'afavorir la seva reutilització i també garantir en el mateix temps una solució adequada per a tots els cabdals excedentaris.
Unes actuacions que tindran un pressupost de més de 60 milions d'euros, 22 destinats a les noves línies de tractament i la resta a l'emissari que tindrà 7 quilòmetres de llargària, que aniran per terra i baix la mà. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
La apuesta fundamental, bàsica i d'esforzo importante del govern en las inversiones en el ciclo de l'aigua i en especial en Palma. Con este protocolo fijamos perfectamente la hoja de ruta de cómo colaborar ambas administraciones para ir desarrollando los proyectos.
Es preveu que les noves vies de tractament estiguin enllestides el 2027 i el consistori confia que l'emissari sigui una realitat un any després.
Més notícies. A Banyalbufar, l'Ajuntament posarà en marxa dia 15 de juliol la regulació d'aparcament del Port d'Escanonja per donar prioritat als residents i als propietaris.
Podran sol·licitar la targeta ZAR als residents empadronats al municipi, els que paguin l'impost de circulació a Banyalbufar, que també podran fer ús de la zona blava, i els propietaris amb habitatge i amb vehicle al seu nom, en aquest cas, però sense dret a aparcar a la zona blava. Els carrers que formen part de la zona restringida són l'Avinguda de la Mà, els carrers de Fondalet, de Punta Roja, Punta de Sàguila, Bergantí i Punta d'Escavall.
Seguim parlant de mobilitat a Portocol, amb satisfacció entre els veïnats pel nou bus que des de dilluns funciona de manera gratuïta al nucli costaner.
L'objectiu és apostar pel transport públic. Per aquest motiu funciona de dilluns a diumenge, de 9 del matí a 11 del vespre, i estarà operatiu fins al mes d'octubre. A més, opera de manera complementària al servei del TIP.
Jo el trobo perfecte, eh? Era supernecessari i crec que està molt bé.
Tot el que sigui llevar
cotxes de mig, me pareix molt bé.
Viene mucha gente de Fulani que tienen aquí las casas y vienen aquí a vivir, aquí a pasar el verano, y hay muchísimo tráfico. Nos vemos negros los que vivimos aquí.
Era molt necessari per esport, perquè esport és molt ampli i desplaçar-se és necessari, però aquests horaris són una mica complicats. Hauré de venir quan faci més fosqueta a veure si els entenc, perquè necessiten estudiar-se.
I també destacant que Inca celebrarà el desè aniversari d'Orgullosament Inca amb una edició especial encapçalada per Marta Sánchez.
L'Ajuntament ha presentat el programa de la nova edició d'aquest festival, que és una de les cites de referència per a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més. Del 15 al 18 de juliol, la ciutat acollirà una programació transversal que combina art, literatura, cinema, activitats familiars, espectacles i música en directe, tot amb l'objectiu de continuar fent d'Inca un espai obert, inclusiu i compromès amb la igualtat.
Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:55 minuts, ara parlant d'uns premis. Perquè el Teatre del Mar ha estat premiat als guardons Avetit, l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques, per a la trajectòria d'Iguana Teatre. Són uns guardons que es concedeixen per reconèixer persones i entitats que contribueixen al desenvolupament de les arts escèniques, com indiscutiblement és el cas. El reconeixement es va lliurar a la gala celebrada a València, on la Junta de l'entitat va destacar la trajectòria d'Iguana Teatre, que enguany compleix 40 anys d'història i ha produït mig centenar d'espectacles adreçats a tots els públics.
Aquest premi s'acumula més de 25 anys d'història ja. S'han consolidat, evidentment, com una de les cites anuals més representatives del sector escènic valencià. Els guardons volen reconèixer l'esforç, però també el compromís de persones, de companyies, d'institucions, companyies com és el cas d'Iguana Teatre, que contribueixen a mantenir viva, diu, l'activitat teatral i a enfortir el teixit cultural. Enguany, el reconeixement va recaure, com dèiem, en Iguana Teatre. Fa 40 anys que són damunt els escenaris, dèiem, 40 anys d'història que Carles Molinet, el seu director, volia compartir en tots els que hi han estat.
Vàrem assistir a Pere Fullana, director d'escena, en Carme Planells, dramaturga, i jo mateix. Evidentment, no faltava més gent d'Iguana, evidentment, en Jordi Manal, en Toni Gómez, i tanta gent que ens ha acompanyat en aquests 40 anys. Érem una petita representació de les més de 300 persones, que 300 professionals que durant aquests 40 anys ens han acompanyat en aquest viatge.
L'acte va reunir representants del sector professional, de les arts escèniques, creadors, gestors culturals, responsables institucionals, també. Durant la gala es van lliurar els premis a la trajectòria a Carme Teatre, Proyecto Inestable i el Teatre Círculo de Benimaclet, mentre que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també va rebre el Premi Entitat 2026.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga.
I el claustre de Santo Domingo de Pollença acollirà avui dimecres, a partir de les 8 del vespre, una nova ballada del cicle Pollença Rock, amb un doble concert protagonitzat pels Amics de les Arts i els menorquins Pel de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori, que combina pop, folk i cançó d'autor, amb alguns dels temes molt coneguts de la seva trajectòria, com aquest 433, i altres peces dels seus treballs més recents.
Penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades.
És un dels noms més consolidats de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part d'aquesta programació del Festival Musical El Claustre, que aquest estiu torna a convertir el Claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. Aposten per una programació que combina artistes de les illes en nom destacats del panorama musical en català. La banda menorquina Pel de Gall, precisament, serà la que completarà la ballada amb la seva proposta.
I és que m'encanta quan te flipes,
El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes. Tenen un directe ben energètic, com aquest tema que sentim de fons, Sa mare que va parir, i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir just a nit, Sau i Fora del Sembrat, el certamen continua i, per cert, allà Fora del Sembrat va anunciar que faran una minigira per celebrar els 35 anys damunt dels escenaris l'any que ve.
En totes les virtuts i defectes, ets un 10 en tots els sentits. Pot ser que no siguis perfecte, però jo m'amoles així. Visques pa, visques vi, visca sa mare que te va parir. M'encanta perquè tu m'encantes. Som els teus fans, el fan més incondicional. T'agrada estar fins a les tantes. Per tu sa festa és com un dret fonamental.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Hem conegut més reaccions al manual publicat a les xarxes socials per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en què anima la població a dur a terme accions vandàliques contra negocis del sector vacacional i immobiliari i negocis que considera responsables de gentrificació. També dona consells sobre com eludir la vigilància quan duguin a terme aquests actes.
Fa uns minuts, Rafael Roig, que és el president de la Federació Empresarial Balear de Transports i vicepresident executiu de la CAEP, ha condemnat els fets en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha dit que no ho entén.
A tothom té dret a una manifestació com a de suport, però ja que diu un client que no vol anar a Mallorca, a Sabadell és que no és just. Si tu tomes de vacacions, que també anem a mallorquins, anem a fora, i mostra't d'aquesta manera, jo no que tinguéssim. Per tant, ja m'arriba una reflexió a tota aquesta gent, per bé de la comunitat, per bé de mallorquins.
També ho han condemnat la Federació Hotelera de Mallorca i Aptur. De fet, la patronal del lloguer turístic ha posat el manual en mans dels seus advocats perquè estudiïn si les accions proposades per la plataforma poden ser constitutives de delicte.
I després d'unes setmanes de tranquil·litat, els Estats Units